Parlem d'autisme. I atenció, i això deixaré el missatge per les persones que igual jo també avui cometo l'errada, eh? Així que d'entrada demanaré disculpes abans de fer-la. Demanaré disculpes perquè no es fa inconscientment. Quan parlem d'autisme, hi ha un què, ja que, i atenció, quan parlem d'una persona que té autisme, no pateix autisme. Això és una qüestió que és una condició. Vull dir, no seria correcte. Té autisme, però no pateix autisme. No sé si enteneu el concepte. Doncs és una errada que moltes vegades nosaltres fem per desconeixement. Moltes vegades doncs ho fas sense un ànim, evidentment, de fer mal a ningú, perquè no tens el coneixement. Però m'agradava, tenia interès en començar així per deixar clar aquests conceptes, no? I d'entrada, com és tot això? Quan parlem d'autisme en nens petits. Moltes vegades, i sempre ho focalitzem aquí, en autisme en nens petits. Quan ja comencem l'edat adulta, sembla... No és que quedi invisibilitzat, no seria la paraula invisibilitzat, però sí que crida menys l'atenció de la societat, en aquest cas, que una persona adulta té autisme, perquè no sé si suposem que pot tenir més armes, no, per controlar la seva condició i ser més conscients de tot això. No ho sé, però parlem del dia a dia. Parlem amb la Lídia García, que és mare del Joan. El Joan té 21 anys i té autisme. Lídia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per aquest espai per parlar d'autisme.
Home, sempre és un plaer i interessant perquè sempre cal visibilitzar totes aquestes coses, cal visibilitzar-les. D'entrada, el Joan té 21 anys. Com és el Joan?
Doncs el Joan, com has dit abans, té diagnòstic d'autisme, però també té retard cognitiu associat i nosaltres tenim aproximadament el diagnòstic des dels 3 anys. I a mi m'agradaria dir, primer, quan em pregunten com és el Joan, dir que és un noi que és carinyós, que és obedient, que és una persona entranyable, que es fa estimar allà on va, perquè no sempre parlem dels dèficits, no?, de les persones amb autisme. Però sí que és cert que a la vegada el Joan té importants necessitats de suport en pràcticament totes les tasques que fa quotidianament. En quins àmbits necessita, sobretot, acompanyament i suport, o com és el Joan, no? Sí. Doncs, per exemple, amb la comunicació. El Joan no parla o parla només amb paraules. El Joan no és capaç d'explicar-te com li ha anat el dia, com se sent avui, si ha passat alguna cosa, si alguna cosa li interessa. És difícil. L'àmbit de la comunicació és un dels àmbits afectats amb les persones amb autisme. I, per tant, aquesta comunicació, en el cas del Joan, presenta dificultats importants i això fa que sigui molt difícil, doncs, saber una mica què és el que li passa, no? A la vegada també necessita ajuda, com deia abans, per fer la majoria de tasques perquè li costa molt centrar l'atenció. Es despista moltíssim i, per tant, necessita una supervisió gairebé continuada d'algú que li vagi recordant una mica què és el que toca fer, no? Sí que és veritat que amb les tasques de la vida diària, més així de personals, del menjar, de la higiene, etc., la veritat és que és força autònom perquè hem treballat molt amb ell i ell ha après moltíssim, però sempre necessita també aquesta supervisió i acompanyament, no? De totes maneres, si té aquests suports que necessita, aquest acompanyament, i s'adapta força bé a tots els entorns, està força tranquil i, en general, fa el que toca fer content. Vull dir que és una persona que, amb els suports adequats, pues, bueno, va fer tot el que se li planteja, no?, d'alguna manera.
Lídia, no m'agradaria fer-te cap pregunta que et molestés ni molt menys, així que d'entrada et demano disculpes si faig alguna ficada en un bassal, eh?
Tranquil.
Però d'entrada, per exemple, quan parlem de comunicació, al final com enteneu o com podeu arribar a un entente de saber què li passa o saber què vol o què li interessa o com va? Quines claus hi ha per comunicar-se?
Bueno, cada persona té les seves claus. Normalment les persones amb autisme, molts d'ells utilitzen diferents sistemes de comunicació alternatius i augmentatius, que es diuen, ¿vale?, que poden ser, pues, intercanvi d'imatges. Normalment les imatges ajuden molt a funcionar, ¿vale? Llavors, pues, nosaltres tenim moltes imatges del que passarà durant tot el dia. Poden ser imatges amb fotografies reals o amb pictogrames. Ell, amb les imatges, li ajuda molt a estructurar, les entén, i a partir de les imatges sí que poden explicar alguna cosa. Però després jo, sobretot, et diria que és molt d'observació personal de la persona. Sabem quan alguna cosa no li agrada, pues, ho manifesta, pues, enfadant-se, com totes les persones. Ens enfadem de tant en tant. I buscar molt la comunicació també amb la mirada, també amb agafant-te la mà i dirigint-te la mà cap allò que vol, amb diferents estratègies que cada una de les persones amb autisme va desenvolupant i que com a pares i mares i famílies, al cap de 21 anys, doncs bueno, entens una mica aquestes claus. Però també és veritat que hi ha molts dies que et desesperes perquè veus que passa alguna cosa i no saps què és.
D'acord.
No saps què és.
Clar, abans comentava que quan són petits hi ha més xarxes o fundacions o llocs, no?, per donar un cop de mà i orientar. Però quan són adults, quines opcions hi ha?
Bueno, nosaltres justament, com has dit abans, el Joan té 21 anys i estem en aquesta fase de fer el canvi de transició a la vida adulta, no? I realment és una etapa complexa perquè, com tu dius, desapareixen molts dels recursos previstos a la infància, que són, he de dir que són pocs i escassos, però que existeixen. I a la vida adulta, doncs, bueno, se suposa que les persones amb grans necessitats de suport, com és el Joan, doncs van a centres ocupacionals o a residències. Que són uns espais que m'agradaria que tothom pogués visitar, no?, per fer-se una idea del que significa que aquestes persones passin aquí la seva vida, no? Vull dir que realment crec que necessitem canviar cap a nous models i que puguin ells estar més integrats. Durant la infància, com tu deies abans, sembla que està com acceptat que l'autisme existeix i que són els infants amb autisme, doncs tenen dret a estar inclosos, a estar amb els seus companys i companyes, però per alguna raó això a la vida adulta sembla com que desapareix, no? De fet, l'altre dia ens deien en una conferència que fins i tot a nivell estadístic desapareixen les persones amb autisme. No se sap on estan les persones amb autisme adultes, no? O sigui, tothom que teníem localitzat com a nen, als 18 anys, com l'administració els perd, li perd el rastre, no? Llavors, doncs, queden en aquests centres ocupacionals o residències o amb les famílies, és el que hi ha.
Entenc que el Joan va a un centre ocupacional.
Sí, el Joan va ara des de fa 2 anys a un centre ocupacional, sí.
D'acord. Tot això, com impacta en la família? Des del principi fins ara, tota aquesta evolució, com ha impactat?
Bueno, des del principi seria com molt llarg d'explicar-t'ho, però bueno, al principi és difícil perquè... En el nostre cas, almenys, com que el Joan té dificultats importants, doncs era clar des de que era bastant petit. Nosaltres tenim el diagnòstic des dels 3 anys i, clar, al principi és com una mica de desorientació de què he de fer, on vaig, quins recursos hi ha de l'administració, quines intervencions tinc que fer, quin és el millor model d'escola pel meu fill. Tot això no hi ha ningú que t'informi ni que t'acompanyi de l'administració. Jo crec que justament aquesta és la funció que fan algunes associacions, com Aprenem, que és l'entitat que nosaltres pertanyem, que fan tot aquest acompanyament a la família, sobretot en aquests moments d'inici o de transició, no? I després, més o menys, vas trobant el camí, vas trobant les vies, ja dic que els recursos són escassos, has de lluitar molt per aquests recursos, conèixer, t'has de barallar contínuament amb l'administració, etc. Per tant, és un camí cansat, però que més o menys, jo diria que en l'etapa infantojuvenil, més o menys, amb aquesta lluita contínua, vas aconseguint pues, encarrilar una mica la inclusió del teu fill, no? A la vida adulta això canvia, de cop i volta, ja et dic, fa 18 anys, la societat considera que amb 18 anys tu vas sol al metge, tu tens el teu compte bancari, tota una sèrie de coses que no ens donem compte quan les persones, entre cometes, normals, que fan la vida molt complexa perquè no està pensada la societat, perquè les persones adultes necessitin suport. La societat s'hi entén que un infant necessita acompanyament, necessita educació...
Però entenc que amb 21 anys no tant.
No. Ja la societat considera que les persones tirem, no? Llavors, per tant, existeixen aquests espais com centre ocupacional, residència, etc, que és on estan allà pues, tots, i bueno, nosaltres ens agradaria un altre model, no? Tot i així, he de dir que el Joan va molt content del centre ocupacional que va actualment i que hi ha uns equips professionals excepcionals, que també ho voldria dir.
Escassos, però bons. Seria possiblement això. Sí. Perquè això és el que faria falta, per exemple, aquí a Catalunya? Vull dir, un augment i una sensibilització, un augment d'aquest tipus de centres, un canvi de model, possiblement?
Jo aniria més per aquí, eh? O sigui, jo crec que què demanaríem nosaltres ara en aquesta etapa de la vida adulta? Que pogués ser compatible aquests recursos amb la figura d'assistent personal, vale? El Joan necessita, com us deia, una persona que al costat, a part dels seus suports materials, tot això que us hem dit de l'intercanvi d'imatges, etc, però necessita una persona que una mica li pugui fer de traductor del context on està, que el context on està també entengui com és ell i com ell funciona, i aquesta persona sempre som les famílies. 24 per 7. Aquest acompanyament, aquest suport, aquesta supervisió, perquè el Joan va al centre de 9 a 5, però la vida no s'acaba de 9 a 5. Tothom diu que bé, vacances. Nosaltres diem, mare meva, vacances, què farem? Saps?
Ja, ja.
I clar, això, quan els nens són petits, ho tens com assumit, però no estàs com molt preparat com perquè això passi durant tota la vida, no? Aleshores, què demanaríem? Pues, la figura de l'assistent personal, que seria aquesta figura que pogués garantir que no sempre és la família qui ha d'estar fent aquest acompanyament. Per nosaltres, però també sobretot per ell, perquè ell es dona compte de que som un matrimoni de tres, ¿vale? I ell ho veu i ell no li agrada, a ell li agradaria fer el que fan els seus germans, sortir, etc. I no està sempre amb nosaltres, perquè també nosaltres, pues, no sé, fem un tipus de coses que segurament pues, no sé, no és les que a un jove de 21 anys li interessa.
Li agradaria, clar, no? Sí, entenc.
Llavors, bueno, jo crec que aquesta figura de l'assistència personal és molt important. Crec que el tema de l'accés a l'habitatge i suport perquè puguin viure en un habitatge i no tant i fugir més d'aquests models residencials i més institucionalitzats seria molt important. I crec, com deies, tot el tema de sensibilització i d'entesa de que l'autisme és una condició que perdura al llarg de tota la vida i, per tant, que aquestes persones estan aquí i han de ser incloses, pues, és un tema també molt important.
Doncs, Lídia García, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, haver-nos explicat i haver-nos obert les portes del teu dia a dia amb el Joan i donar-nos una idea de com és el món amb autisme. Lídia, moltes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.